Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra particular caravana i anar a recollir l'actor Nil Cardoner, Núria.
Quan només era un nen va debutar a la petita pantalla la sèrie Zoo, fent el salt a la ficció nacional amb polseres vermelles. Sèrie on es va posar la pell d'en Roc i va donar tret de sortida a la seva carrera professional. Des d'aleshores no ha parat de fer coses. Amb només 24 anys l'hem vist en el cinema, en pel·lícules com Mil Cretins, de Ventura Pons, Loco por allá de Dani de la Orden o fins i tot Fènix 11-23, pel·lícula de Joel Joan i Sergi Lara, que el va portar a ser nominat com a millor actor protagonista en els Premis Gaudí. I si posem la mirada en els seus últims treballs, doncs l'hem pogut veure en sèries com les de l'Hockey, a TV3 i Alma, de la plataforma Netflix, entre d'altres. Però això no és tot, perquè en menys de dues setmanes arranca amb la segona temporada de l'obra Romeu i Julieta, el poliorama de Barcelona, per donar vida a un dels grans protagonistes, en Romeu.
Nil Cardoner, molt bona tarda.
Bona tarda. A love struck Romeo, sing the streets a serenade. Laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. Ara m'ho deies, Nil, a micròfon tancat, que aquesta cançó la vas proposar tu per Romeu i Julieta.
Sí.
Bueno, com ara això?
Perquè el David ens va donar l'opció de... Això, va obrir una llista de Spotify i que anéssim posant músiques i estava oberta a totes les propostes. I recordo, doncs, això, proposar-li la cançó. El cas és que al principi, com que era molt evident, diguéssim, el títol, es va descartar i al final semblava que funcionava la cançó.
Ara posàvem aquesta cançó per parlar de Romeu i Julieta. És clar, que la gent no s'espanti, és que feu un Romeu i Julieta diferent.
Sí, bueno, adaptat als nous temps, amb la nostra visió. El David, sobretot, ens va demanar que el Romeu i Julieta... Bueno, treure-li molta part del romanticisme i que ens ho portéssim cap a nosaltres, no? Vull dir... Tot i que el text sigui rebuscat, de casíl·labs, etc., a portar-ho cap a nosaltres i fer aquesta obra que... Bueno, que és per tots els públics i està molt bé.
Ens ho explicava la Núria, que d'aquí menys de dues setmanes arrenqueu aquesta nova temporada de Romeu i Julieta al Teatre Poliorama de Barcelona, una obra que actualitza i modernitza la versió clàssica de Shakespeare, de la companyia La Brutal, que dirigeix David Selves, i on tu, Nil, encarnes el protagonista de la història, en Romeu. Quan et diuen, Nil, seràs en Romeu, de Romeu i Julieta de Shakespeare... Com t'ho agafes, això?
Bueno, sempre et surt una mica amb il·lusió, evidentment, però aquesta cosa del síndrome de l'impostor, no? I ara de fer de Romeu, després de tots els Romeus que s'han fet, després de veure la pel·lícula, no?, Leonardo DiCaprio fent de Romeu, espanta, perquè també es diu, i ho he comprovat, és un dels personatges de Shakespeare més difícils, vull dir que té moltes capes i li passen moltes coses i tot en molt poc temps, no? Bueno, la Julieta també, I això amb il·lusió, però també amb molt de respecte.
Heu hagut de tornar a assajar molt per fer aquesta nova temporada o no?
Doncs de moment no hem assajat encara.
Perfecte.
Hem fet pocs assajos, sí que n'hem fet, però molt pocs. En farem, sembla, 3 abans de començar. I bueno, el que té aquestes obres és que les tens aquí al cap i no fa tant, fa 2 mesos que la vam fer. I res, serà refrescar una mica i cap endavant.
Quin balanç en feu de la temporada passada, quan l'heu feta?
Bueno, del resultat estem contents, artísticament, diguéssim, el resultat de l'obra i... Bueno, tot és fantàstic. Potser a nivell de taquillatge la temporada va anar malament, diguéssim, tiraríem més cap a una mala temporada, però el resultat, diguéssim, és bo. I esperem que aquesta nova temporada, crec que anirà molt millor.
Segur que anirà molt bé. Per cert, que tindreu Romeu i Julieta al Teatre Poliorama el 17, 18 d'octubre, el 24 i 25 d'octubre i l'1, 7 i 8 de novembre. Atenció, perquè tenim 2 entrades dobles pel dilluns 17 d'octubre a les 8 del vespre. Què heu de fer per aconseguir aquestes entrades dobles? Fàcil, marca el telèfon. A partir d'ara mateix hi ha 93-409-2771, 93-409-2771 o el mateix, acabat en 72, i explicar-nos avui en directe a la caravana com heu declarat el vostre amor. 93-409-2771 per aconseguir aquestes entrades dobles per veure Romeu i Julieta. Tu fora de teatre, has estat un Romeu o no, Nil?
Sí, podríem dir que sí. Sí, aquesta part més loser que té el Romeu i aquest patetisme...
Però no anava per lo loser.
No, ja, però el Romeu té això, que és una mica patètic, no? Vull dir, que a ulls, no? A ulls de l'espectador i de la gent, no, per ell tot és molt intens i molt de veritat, però des de fora crec que es veu una mica patètic.
Quan algú va veure Romeu i Julieta, jo li deia al Nil quan entrava a l'estudi, que la vaig veure ja fa uns quants mesos, s'hi respira molt el bon rotllo entre actors. I és aquest bon rotllo,
eh? I és. O sigui, la companyia és espectacular. Vull dir que ja des del primer dia, ja amb el Pau Escobar, que tenim una companyia, i vam entrar els dos, no? Ell fa de Ben Bolio, que és el meu millor amic, que quadra perfecte, ja ho vam veure, clar, que realment hi havia una vibra que evidentment s'ha mantingut i són molt bona gent i molt bons companys.
És veritat que cada personatge té molt marcades les seves característiques, amb tots rius molt, plores molt, pateixes molt, sense desmereixer ningú, però quin gran Guillem Balart veiem a l'obra, també.
Sí. Bueno, el Marcucho que fa és espectacular. Vull dir que aporta aquest punt necessari i no, aquesta cosa més distesa que fa que puguis respirar una mica més i compleix a la perfecció amb això que diuen, no? Que Shakespeare el va matar perquè si no s'enduia l'obra i és així. Recordo una anècdota com vam fer un escolar l'any passat que els xavals, diguéssim, quan es mor Marcucci, spoiler, però és així...
Spoiler de fa 5 segles.
Exacte, tots els xavals van fer no! Vull dir que no, realment estaven amb el Marcucci a tope.
Això els fan canviar una mica l'obra? Ja sé que és molt, molt típic i molt tòpic dir-ho això, però això fa que sigui una mica l'obra diferent cada dia, les reaccions del públic?
Sí, sempre. Vull dir que sí, és el que té el teatre, que vibres amb el públic. Clar, evidentment hi ha obres i obres, amb la comèdia canvia molt més la funció, diria jo, des del meu punt de vista, perquè depens molt de la reacció dels riures, que s'estiguin passant bé, però amb una obra com Romeu i Julieta també. Vull dir que tu ho sents si la gent està, si la gent no està... i llavors també doncs això et fa vibrar diferent amb el company i amb el públic.
Parlàvem de que Romeu i Julieta evidentment és una obra d'amor, però és de molts valors universals, no? Molt més enllà de l'amor.
Sí. També, sobretot, és els monstres de les herències que ens venen donades per la nostra família, no? I com dos joves decideixen trencar amb aquesta herència familiar tan greu. No? Aquesta disputa que ni ells, no? Que ni les famílies saben d'on ve. Vull dir que també és una mica lluitar contra els monstres del passat.
Fins quin punt és important que la cultura, que el teatre, ens posi un mirall a vegades a la cara i expliqui certes situacions que vivim però no les veiem?
És un dels grans temes, no? Sempre diem que pot haver-hi teatre per entretenir, però també és molt necessari, sobretot és necessari, teatre que faci de mirall i posi en qüestió moltes coses, no? Tabús, estigmes... sobretot això, no? Jo últimament hi penso molt amb el tema, per exemple, de normalitzar, no? I quin bon escenari, no? Millor dit, com el teatre per normalitzar situacions, no? Vull dir que és molt important, és molt important.
De fet, Shakespeare això ho té molt, no? Que sol posar aquest mirall, no?
I tant, sí. I ara mateix, amb tot el tema de la guerra d'Ucraïna i Rússia, doncs és actual, és que és un text actual.
Dèiem una obra que dirigeix David Selves. Com ha estat treballant amb David?
Molt bé, és fantàstic, és molt intens, però és intens, diguéssim, l'assaig, no ell. Però és molt gratificant perquè tu et dona camp per córrer i llavors t'hi discuteixes i acabes amb, no, tenint un acord. Però és un director molt, molt democràtic, vull dir que està molt bé.
Tens la sensació que modernitzar un gran clàssic de Shakespeare ha fet que us vingui a veure gent més jove del que normalment va al teatre?
Sí, de fet, ja l'aposta era una mica anar cap aquí, no? Que la gent jove vingués al teatre, també amb aquest, no, aquest repartiment, i sí, una obra com Romeu i Julieta fa que pugui venir més gent jove al teatre, i també és veritat que s'ha apostat molt per això.
Sembla que tenim trucades ja per aquestes entrades. Ella és la Laia de Gràcia. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem que estàvem sortejant aquestes dues entrades, aquesta entrada doble pel dilluns 17 d'octubre a les 8 del vespre, i que per poder-les guanyar havíeu de trucar al 93 409 2771. La Laia ha trucat i ens hauria d'explicar com va declarar el seu amor, Laia.
Bueno, jo no és que el declarés, sinó que va sorgir. Ens vam trobar per una de les xarxes socials, vam començar a quedar, i els dos, de cop i volta, vam dir, ostres, doncs mira, estem molt a gust junts, ho formalitzem d'alguna manera, quan ja estava més que formalitzat, però per dir-ho, no, per dir-ho d'alguna manera, vam dir, vinga, va, doncs ho formalitzem del tot, perquè tothom ja ens deia, però si ja sembleu que estigueu junts de fa molt de temps, i vam dir, vinga, doncs vinga, ja està. Ja ho tenim.
Doncs escolta, Laia, fem una cosa, perquè agafeu una mica més de romanticisme amb aquesta relació, que segur que el teniu, però una mica més. Aneu a veure Romeu i Julieta, aquestes dues entrades per vosaltres, i aneu al Teatre Poliorama, et sembla?
Moltes gràcies, sí.
Vinga, Laia, que vagi molt bé, una abraçada.
Merci, a vosaltres.
Encara ens queden dues entrades més, 93-409-2771, 93-409-2771, per aconseguir aquestes entrades dobles per anar al Teatre Poliorama el proper 17 d'octubre a les 8 del vespre a veure aquest Romeu i Julieta amb el que avui n'estem parlant amb el seu protagonista, amb el Romeu, amb Nil Cardoner. Quant de realitat i quant de ficció hi ha en un personatge com Romeu? M'he posat molt filosòfic ara,
sí,
potser.
No, realment, tots els personatges tenen tot el que tu tens. Amb més pujat, més baixat, però els personatges que dons vida els dons arrel de les teves experiències i, evidentment, els teus estudis, no?
Això t'anava a dir, t'ho pregunto diferent, perquè soni menys, sí, menys filosòfic, eh? Com ha estat el procés de convertir-te de Nil Cardoner a Romeu?
Sí, exactament això. Vull dir que realment tirant de vivències i tirant de, evidentment, també de llegir, de referents, i no sé, jo és que sempre penso que tots els personatges tenen molt de tu. No sé quin és ben bé el percentatge, però no t'ho sabria dir, però realment tenen molt de tu.
T'ha suposat molta pressió? Això que dèiem abans,
sí,
quan et truquen i et diuen no, és que faràs de Romeu a Romeu i Julieta. Hòstia, és que clar, és un clàssic de clàssics.
Sí, no ho puc negar, realment és una pressió enorme, perquè el Romeu, d'alguna manera, no és el personatge més agraït. És un personatge que ha estat tota l'estona allà. Es pot arribar a fer pesat, si depèn de no, com el formulis. Es pot arribar a fer pesat i d'alguna manera saps que hi ha un gran pes que recau sobre tu. Evidentment, també sobre la Julieta i els altres personatges. És una obra de molts personatges. Però estàs tota l'estona allà a l'escenari i has d'oferir molts colors i la gent ha de vibrar amb tu i, la pressió una mica anava per aquí, no?
Anem a Alma?
Anem a Alma, som-hi.
Què és Alma? Perquè jo no vull fer cap spoiler.
És difícil d'explicar sense spoilers aquesta sèrie. No, Alma, resumint, és una sèrie de ciència-ficció. Són uns xavals, comencen uns xavals a dintre d'un autobús, que han anat de colònies, tornen, el bus té un accident i comencen a passar coses paranormals. O sigui, els hi comencen a passar coses molt estranyes i hi ha una protagonista, que és l'Alma, que és interpretat per la Mireia Oriol, que amb ella vas entenent tot el que li passa i els hi passa en aquests xavals del poble d'Astúries.
Ara em deies, hi ha elements d'intriga, elements sobrenaturals. Mm. Quan et donen el guió d'Alma i el llegeixes, què penses?
Me'l vaig haver de llegir uns quants cops. Perquè realment... realment llegit... O sigui, jo recordo que havíem de quedar amb els altres actors, uh-huh, per preguntar sobre les seves trames perquè te l'expliquessin millor. No, perquè evidentment cadascú llegeix tot el guió, però la teva no, te la rellegeixes i te la rellegeixes fins que... No? I com que totes les trames estaven molt connectades, necessitàvem com això, tenir debats de val, però això què li està passant a aquest personatge? Per on va això? Perquè jo necessito saber parlar del meu personatge, saps? I no, molt divertit, va ser molt divertit.
És diferent rodar una sèrie per la televisió que rodar-la per una plataforma com Netflix?
Sí, 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 depèn de, no? Si rodes una diària és molt diferent que rodar una sèrie ja en si. I una sèrie produïda potser per TV3 és diferent produïda per Netflix. Evidentment, els timings són diferents, no? Una sèrie de TV3 potser es roda en 3 mesos, si arriba, i aquesta, per exemple, la vam rodar en 6. Evidentment, a nivell econòmic es nota molt. Però és el que es nota més. Per la resta, sempre, en els rodatges... d'un rodatge de TV3 sempre va estar, doncs, amb un de Netflix també. Vull dir que només varia, doncs, amb el pressupost, diguéssim.
Jo tinc una pregunta clàssica, que segur que te l'han fet 1000 vegades, però mai me la puc deixar de preguntar, que és si les plataformes estan o no ajudant al cinema.
Jo crec, i em mullo molt, però jo crec que no. Jo crec que s'estan fent produccions en massa. Ens ajuda a nosaltres perquè treballem més i tens més oportunitats per treballar, no? Però sí que és veritat que, clar, entre totes les produccions, que n'hi hagi alguna de qualitat, jo crec que costarà més, no sé si m'explico. També el públic l'estàs acostumant a tenir molts productes, i a mi m'acaba passant que poso Netflix i em passo molta estona mirant i arriba un moment que ja se m'ha passat el temps i ja no miro res de tot el que tenim. No ho sé, és un debat molt, molt extens. Vull dir que... En certa manera, jo crec que en el cinema en concret no. Vull dir que si parlem de sales de cinema, doncs ja aquí sí que puc posar la mà al foc que no...
Si parlem de sèries, sí?
Si parlem de sèries, sí, potser més. Potser més. Vull dir que les sèries ja és un format televisiu. No es miren al cinema, no s'han mirat mai en el cinema. Però si parlem de cinema com a pel·lícules, jo crec que sí que li està fent mal.
És evident, i ho hem dit sempre a la secció dels divendres que ens acompanya Víctor Rodrigo en aquest programa, que plataformes com Netflix, i no només Netflix, ho fan totes, es queden tots els números per elles, per tant no en sabem la xifra exacta de res, però sensacions, Nil, quines sensacions tens d'aquesta sèrie?
Bones. Ens ho hem passat molt bé fent-la, veient-la també. Realment és una sèrie que no pren per estúpid a l'espectador, diguéssim. Vull dir que no ho dona tot mastegat, i això és molt interessant, com reserva la informació i suggereix moltes coses a l'espectador.
Avui ha pujat a la caravana en Nil Cardoner i jo ja avisava l'equip, eh? Si ho posem, igual em pega. Però és que és Nil Cardoner.
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
Quantes vegades te l'han posat, Nil?
Doncs en el seu moment, moltes. Ara és el que et deia, ara fa moltíssim que no me la posaven, però en el seu moment aquesta cançó
sí,
va ser la banda sonora de tots els de Polseres.
Va ser el teu gran boom? Creus que va ser el teu gran boom?
No, o sigui, va ser un boom. Però no ho considero com... És a dir, va ser un boom a nivell personal, a nivell d'experiencial. O sigui, és algo que amb el temps també et diré que s'ha anat tornant més amarg, perquè te n'adones de tot lo positiu que va ser, això. Però també amb el temps te n'adones que això... no estaven preparats per viure això.
Uau.
Sí.
Que bèstia. Clar, quants anys tenies, Nil?
Clar, jo la primera temporada tenia 11, i la segona 13, perquè va passar l'estiu pel mig.
D'11 a 13 anys, eh? Sorties al carrer i què?
Clar, jo o sigui, realment ho vaig portar molt bé, però sí que és veritat que si tiro enrere, me n'adono que havia dies que jo no tenia ganes de sortir al carrer. Jo recordo una època de preferir-me quedar a casa i no sortir, perquè sortir pel carrer, era de Girona, jo soc de Girona, de fet, i bueno, anava a comprar un croissant, que passava just per davant d'un col·le, i em paraven. Clar, i llavors em vaig quedar sense anar a buscar croissants, saps?
És que Polseres Vermelles em va deixar sense croissant.
Exactament.
Titular sí. D'avui. Em deies agradols, tot plegat, i et deia jo, amb l'obra de teatre es demostra molt bon rotllo entre els actors, també ho podíem veure a la sèrie. Aquest bon rotllo es manté? Us manteniu...
Sí, curiosament sí. Amb alguns ens veiem més que menys, amb el Marc Balaguer, per exemple, ens veiem moltíssim, i, bueno, amb la resta també, però menys, també perquè cadascú té les seves vides i ara viu aquí, l'altre viu allà i té les feines que té, però sí, hem anat fent com dinars allò puntuals, quan ens trobem a faltar, fem dinars, sopars, realment d'allà la química hi era i m'han sortit uns amics per, sí, sí, per tota la vida.
Abans ens ho explicava la Núria, esclar, tu vas començar coses d'aquelles, com sempre, que vull preguntar a un actor que li ha passat, li podríem preguntar, per exemple, a Biel Duran, si no m'equivoco. Vas començar de molt petit a fent zoo,
sí,
no? A TV3?
Sí.
Has crescut a la tele?
Sí, sí, sí. Curiosament, sí.
Com es porta això de ser... Clar, cada generació, no? Tinc la sensació que té el seu nen de TV3.
Mm-hmm.
No? I tu ets una mica el nen de TV3 per una generació.
Sí, sí, juntament amb el Carlos Cuevas.
Exacte,
no?
Sí, 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 exacte.
Amb el Vent del Pla. De fet, bueno, de fet va coincidir, em sembla, Zo i Vent del Pla. De fet, crec que Zo va substituir una temporada de Vent del Pla. Zo no va funcionar i va tornar a Vent del Pla. Però, bueno, sí, són aquestes coses que et toquen una mica, no? Vull dir que realment jo no vaig escollir estar allà. Per mi, en aquell moment, ser actor no era una professió, era un hobby, no? O sigui, no, per mi, actor no té... No té el mateix significat que ara, no? Realment, per mi, anar a fer d'actor, entre cometes, era perdre classe, estar amb gent adulta i...
Però tenies la sensació aquesta de jo vull arribar a fer això quan sigui gran?
Bueno, somiava, però també somiava en ser... fer arqueologia, somiava en ser veterinari, vull dir que sí i no. Realment era un hobby, era com, sí, sí, un extraescolar més que coincidia amb el col·le.
Parlàvem abans de polseres vermelles, quan surts pel carrer encara hi ha gent que et diu rock o no?
No, ja no.
No?
Ara et diuen rock, molt poques vegades. Realment ens passa més quan de cop ens ajuntem, per exemple, amb el Marc Balaguer, que el Marc Balaguer no ha canviat tant des de llavors, i llavors ja quan vaig amb el Marc sí que, jo sé, potser ens reconeixen més, però realment molt poc.
Pregunta obligada, eh? Ja me la suposo, però, la resposta, però pregunta obligada. Podria tornar algun dia aquell polseres o no?
No ho crec. Jo, si fos per mi, jo diria que tant de bo.
Sí?
Sí, vull dir que crec que seria un experiment molt xulo tornar a fer aquesta sèrie després de molt de temps i amb diferents conflictes, no? Evidentment, perquè els personatges serien més grans, però jo crec que no. Jo crec que allò va morir allà.
Nil Cardoner, que el podeu veure en directe al Teatre Poliorama 17, 18 d'octubre, 24 i 25 d'octubre, 1, 7 i 8 de novembre, en aquesta nova temporada de Romeu i Julieta al Poliorama. De veritat, aneu-hi, que val molt la pena. Tots els actors estan bestials, com per exemple la productora, no? La companyia, la Brutal.
La Brutal.
Doncs tots ells estan brutals. I també el podeu veure a la sèrie Alma de Netflix. Nil Cardoner, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. You and me, baby, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the promises they hold, you promise me.
Radio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Radio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Radio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cabamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. David Balaguer i les coses més quotidianes.
2 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Arriba aquell moment en què jo no tinc guió, jo no tinc res, ja. I ens deixem anar. Perdo tots els papers. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda a tots. Com esteu? Tot bé?
Bé.
Va bé la setmana?
No ens podem queixar.
Molt bé.
Què?
Avui parlarem de mudances.
Uf!
Mudances.
Uf! Quina paretza que digués.
Totalment.
Sí,
totalment.
Eh?
Sí. Saps per què vaig decidir parlar d'aquest tema? Perquè l'altre dia vaig veure un mem.
Sí.
Els mems són molt... Són, de vegades són ridículs, però n'hi ha que et foten molta gràcia, i aquest em va agradar molt.
Era de Julio Iglesias o no?
No. Aquells també m'agraden a mi, eh? Aquests a mi em fan molta gràcia. Però no, era un mem sobre mudances, d'una companyia de mudances que es veu que en el seu camió
sí.
Hi havia escrita una frase, unes frases que són la següent. Diu, ¿quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer?
Ui.
Tu relació de pareja, ¿eh? ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Diu, nosotros tampoco, llámanos para la mudanza. I és veritat, perquè moltes vegades... I llavors això em va fer gràcia... Sí, és graciós. Em va fer gràcia i vaig dir, hem de parlar de mudances, perquè és un tema molt interessant.
Sí, senyor.
I que té moltes giragonses, a més. Té moltes giragonses.
I ens afecta a tots.
Tots. Us faré unes preguntes avui, eh?
Sí?
Us en faré dues, concretament.
Ja sabeu que quan en David fa preguntes, vosaltres des de casa...
Exacte.
Rumieu, eh? Aquest és el joc.
Pres el telèfon. Per si han d'enviar respostes.
Ah, sí, clar, exacte.
Sí?
Sí, clar.
Voleu que truqui la gent?
Sí, si la gent vol trucar.
Si voleu participar en aquesta secció d'en David Balaguer i parlar-nos de la vostra particular mudança, 93-409-2771 o 93-409-2772.
Sí, perquè els temes que tractem aquí en aquesta secció jo crec que interpel·len a tothom.
Sí, home, i tant. Són universals.
Exacte, és la gràcia de la secció. Llavors, una mudança d'entrada hem de dir que sol fer mandra. És una cosa que fa mandra. Jo, quan t'he comentat el tema, tu d'entrada ja ho has dit.
Sí.
Quina paretza, que diria aquest.
Sí.
Doncs sí, sol fer mandra, sigui... Quin sigui, això és molt important, el context d'aquesta mudança. Però el tema de la mandra, els graus de mandra, poden variar en funció del motiu pel qual tu et mudes.
Bona aquesta, no? He pensat això.
Exacte, o sigui, a tu se't fa una muntanya, una
sí.
Mudança se't fa una muntanya, però aquesta muntanya pot ser o el Pedraforca o el Kilimanjaro.
Vale.
Depenent,
tu compro.
És cert o no?
Tu compro.
Sí, cert. Llavors... Tu tens la... Vas per un camí avançant i arribes i et trobes mudança.
Sí.
I a l'esquerra hi ha el camí de la il·lusió, del desig, d'iniciar una nova vida amb algú.
Home, i tant.
No? Llavors dius, ah, mira, aquesta senda és una senda que està ben asfaltada, fa una mica de pujada per aquesta mandra que diem, no? Mm. Una mica de pujadeta, fa mandreta, però bé, fa un dia de sol... Hi ha una bona temperatura,
sí.
Vas fent, vas passejant i vas acabant doncs, la mudança d'una manera còmoda, no podríem dir. L'altre, el camí de la dreta, és el camí del fracàs conjugal, per exemple. El de l'obligació.
Sí.
L'obligació d'una mudança, perquè no hi ha més remei.
Fracàs conjugal,
exacte.
Ha sonat molt dur, això, eh?
Sí, però és que és el fracàs conjugal el que ens porta a la mudança, no? Llavors aquí sí que ja ens trobem amb un viarany estret, fosc, fa una pujada infernal... pedretes, plantes d'aquelles que et punxen...
Encara que la casa nova sigui millor que l'antiga, eh?
És igual. És igual.
Sí, t'ho compro molt, això.
És veritat o no? Tenim aquests dos camins, el camí de la il·lusió i el camí del fracàs en una mudança, i són dos camins molt diferents. Llavors, al final acabes veient que una frase que jo dic moltes vegades i que si fos cantant faria una cançó que es titularia així, jo no sóc Kilian Jornet. Aquesta frase jo la dic moltes vegades.
És davant... molt cançó de Manel, eh?
Dels Amics de les Arts.
També, dels
Amics,
sí.
Davant d'una muntanya com aquesta, dic, jo no sóc Kilian Jornet, no? I costa molt fer aquest tipus de mudances. I això ho dic perquè una vegada, parlant amb un amic que s'havia de mudar perquè havia trencat amb la seva parella, em deia, diu, és que ara que estem fent les caixes, les famoses caixes, ara que hem de trucar a la companyia que vinguin aquests de les mudances a recollir-ho tot, diu, és que sincerament m'estic plantejant continuar amb aquesta relació. I llavors diu la frase, diu...
Només per evitar-ho,
eh? Hi ha una frase que és un gran esmorteïdor del malestar, sí, que és aquella frase que diu, tampoc estem tan malament, tu.
Que no estamos tan mal.
Sí, exacte.
Al loro!
Exacte.
Una mica...
Ja nos apañaremos.
Exacte. Ja nos apañaremos una mica. Sí,
diu,
sí.
És que tampoc estem tan malament. I llavors acabes pensant i acabes veient que una mudança no deixa de ser com una terapeuta de parella. Una mudança és una terapeuta de parella.
Sí, vols dir?
Que moltes vegades et fa plantejar coses, perquè molta gent prefereix quedar-se vivint a l'infern per la mandra que li fa fer una mudança. Fixa-t'hi en aquest detall. Si nosaltres tinguéssim un botó... Fa que no, l'Olma? Fas que no?
Quina mandra!
Molta gent ho fa. Mira, jo et dic una cosa, i aquesta la sé segur, i em donareu la raó. La Núria em dona la raó segur, amb aquesta.
A veure.
Si nosaltres tinguéssim un botó...
Sí?
Que prement-lo estigués tot resolt a l'acte, és a dir, casa desfeta, i tu ja en un nou lloc instal·lat, amb tot ben ordenat i tal...
Sí.
El nombre de ruptures anuals pujaria un 60%.
Estic d'acord.
És així.
Estic d'acord.
Sí, segurament sí.
És així.
De fet, jo viuria sense treure la mà d'aquest botó, segurament.
Exacte. No?
Sí.
El vas prement constantment.
Sí.
Casa feta, tema resolt... Escolta, és fantàstic. Per tant, per això us dic, no?, que molta gent decideix romandre a l'infern. Diu, jo continuaré vivint aquí a l'infern abans que no fer una mudança per la mandra que li fa fer aquesta mudança.
És que has parlat de capses, David, però sense dir marques, eh? Però tu saps el que costa desmuntar i tornar a muntar un armari suec? No. Parlem-ne.
No, és que tot plegat són moltes hores, no? Llavors, ara us faré una pregunta.
Vinga, va.
I me l'heu de respondre molt sincerament, no la primera, que la primera, evidentment, serà sincera, sinó la segona, perquè és una pregunta que després ens acaba transportant a una segona pregunta.
Atenció als de casa, eh?
Atenció. Sí, els de casa també l'heu de respondre, aquesta. Quantes mudances heu fet a la vostra vida? I sou joves, vosaltres, eh? Sou joves. Núria Ros.
Està pensant.
Dues.
Dues mudances.
Sí.
Sent molt jove, la Núria Ros.
Sí.
Atenció. L'Olma Giró, que encara és més jove, quantes mudances has fet a la teva vida?
És que ara us sorprendreu, però n'he fet 8.
Com?
Però tu quina edat tens, senyora?
22.
Com?
22.
No, no,
però perquè t'han anat fent fora.
Una per any.
És quasi una per any.
Una per any.
T'han anat fent fora?
No, una per any, no, però dues i mitja. Dues i mitja, eh?
Com ha anat,
o sigui, és una mudança cada 2 anys i mig.
A veure, em justifico, i és que 4 d'aquestes han estat a època universitària, amb pandèmia entremig, llavors, amb l'obligació de marxar i tornar a un altre lloc. Llavors, les altres 4 restants passen perquè tinc pares separats i perquè ens vam canviar de residència. O sigui,
l'època universitària vol dir va destrossar el pis.
No.
8, eh? 8 mudances. Tu dues.
Sí, estoy
inventando. Sí, absolutament.
És
impossible.
Que no.
És impossible.
Li diré a ma mare que truqui la ràdio i que confirmi, ja veureu.
Tu, Joan?
Jo, 4.
4 mudances.
Sí.
Jo 7, en tinc 45 d'anys, però tinc 45 anys. Tinc 45 anys. L'Olman té 22.
7 mudances.
L'Olman té 22 anys i té una mudança més a la seva vida que no jo, que tinc 45 anys.
Correcte.
Llavors, la segona pregunta...
Sí.
Espero que vosaltres des de casa també l'hagueu respost, perquè ara heu de respondre la segona pregunta, que és...
Va.
I eren, d'aquestes mudances, quines van ser Pedraforca i quines van ser Kilimanjaro? És allò que comentàvem abans, eh? Núria Ros...
Estic pensant, eh?
Ah, d'acord.
Jo crec que Kilimanjaro només una.
M'agrada molt aquest concepte.
De 4, una. M'agrada molt, sí.
És a dir, un Kilimanjaro i 3 Pedraforques.
Un Everest, diríem.
Sí?
Un Everest i 3 Pedraforques,
vale.
Sí.
Un Everest i 3 Pedraforques. Olma Giró.
Jo et diria que només n'he tingut una, que és Pic de l'Àliga, que és una muntanya molt petita de roses, que m'ha fet molta il·lusió.
La gent a casa seva buscant Pic de l'Àliga ara mateix, eh?
I les altres han estat... no et diria un Everest, però una pica d'estats. Pica d'estats, Pic de l'Àliga. Sí. Les meves úniques dues mudances han estat molt agradables i molt boniques.
Dos Pedraforques.
Sí, dos Pedraforques.
Estan molt bé.
Sí.
Estan molt bé. Segueixo pensant. Ara ve la subsecció de l'Ola. Olma, eh? Que tinc moltes ganes d'escoltar-la perquè ens porta moltes curiositats.
Home, però les teves set mudances, què?
Ah, sí, perdó.
Quan fes-li la pregunta, per favor, que si no vol pregunta...
Jo, de les meves set mudances, i no faig conya, tinc...
6 Kilimanjaros.
T'ho juro. 6 Kilimanjaros i un Pedraforca. No, per això, és que, per això les odio tant. I per això moltes vegades he vist clarament que una mudança, poca conya amb el que diré ara, és una frase dura, però és cert, és la màquina de respiració assistida on està connectada a una relació moribunda. I això és així.
Que pots tornar-hi? Ja, sí, ets un poeta,
eh? És bona. Aquesta m'agrada molt.
Torna-hi.
Que una mudança és la màquina de respiració assistida on està connectada una relació moribunda. I és veritat.
M'emociono.
I mira que no ets Kilian Jornet.
I no sóc Kilian Jornet. I ara sí, arribats a aquest punt, la subsecció de l'Olma Giró.
Va.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Permets una cosa, Olma?
Sí, m'has tallat.
No. Què volies?
Digues.
A tots els ja sé que m'estic sortint, però és que n'estic molt fart. A tots aquells números de publicitat que et truquen al mòbil, si truqueu de 3 a 6 de la tarda al meu mòbil, sapigueu que un dia us l'agafaré i estarem en directe. Només que ho sapigueu, ja està, per avisar la gent.
Tant et truquen? Però això,
Déu-n'hi-do.
Pots bloquejar,
m'acaben de trucar ara mateix, eh?
Bloqueja, Joan.
Pots bloquejar, home.
Sí?
Doncs hi ha rebut un missatge que, per sort, no tinc bloquejat. I, atenció, fa 2 minuts, Olma Giró ha rebut un missatge de AA Mama dient confirmo.
Confirma.
Sí, gràcies.
Olma, quin encàrrec tenies per avui?
Vinga, primer de tot, començo uns quants encàrrecs, sobretot curiositats sobre mudances, aquelles coses que dius, mira, no m'ho pensava. Primer de tot, quantes mudances de mitjana creieu que fan els espanyols al llarg de la seva vida?
4.
Si ensenyim pels números que hem dit aquí, sí, estem parlant d'unes 4-5 màxim.
5. Doncs veig aquí que tots sou uns cracs, o m'heu llegit el guió, perquè en són 4, molt bé.
Molt bé. Estic dins la mitja, de moment.
Sí,
no tinc 45, però estic dins la mitja.
Llavors, una altra pregunta. Qui creieu que es muda més, homes o dones?
Homes.
Dones.
Perquè no, justifiqueu la vostra resposta, era l'altra part de la pregunta.
Jo crec que els homes, perquè... Bé, baso sobretot en el meu exemple. Que m'he mudat, que he fet 7 mudances i les persones que conec del meu voltant s'han mudat molt més els homes que les dones. Per això, bàsicament per la meva experiència.
A veure, jo no em voldria posar en un jardí, però crec que les dones són més espavilades, tenim més capacitat de dir no a les coses, no som tan conformistes, per tant, les dones.
Jo no em vull posar en cap jardí, però tota la raó per Núria Ros.
Oh, gràcies, jefe. Jo estic d'acord amb la Núria Ros, però les estadístiques diuen
els
que
homes,
es muden més els homes.
Ah, sí?
Sí, de mitjana...
Això sí que m'ha sorprès.
No, té també per què.
Per què?
Perquè som més desastres.
També, exacte.
Per tant, imagina't per què la mudança.
Hem de marxar més.
Clar, no, perquè els fotem fora. Sí, ara té tota la raó. Ara
és així.
Vinga, va, més curiositats. Ara aquesta m'ha agradat. Si ens situem al Canadà, passa una cosa molt curiosa, i és que allà, des de fa 200 anys, s'ha de dir que cada vegada passa menys, però continua passant, i és que totes o la gran majoria de mudances coincideixen en un dia de l'any.
Ui.
I us preguntareu, per què això?
Com?
Doncs sí, a l'1 de juliol, fa 200 anys, hi havia una ordenança municipal que és que tots els contractes de lloguer acabaven a l'1 de juliol. Llavors la gent aprofitava i es mudava l'1 de juliol. I encara passa. I si us pregunteu, ostres, deu ser un caos, tot ritme frenètic,
allà
camions
no.
portant... No, resulta que és com una gincama que es preparen durant tot l'any per fer de l'1 de juliol un dia de mudances sense coses curioses que passin, i que ho fan superbé, i que a més ho fan de forma molt pragmàtica. És a dir, són uns cracs de la mudança l'1 de juliol al Canadà. O sigui, si esteu l'1 de juliol al Canadà, que sapigueu que veureu molts camions de mudança.
Aquesta és una altra de les 7 mudances que has fet, David. Perquè jo, de les 4, totes han estat l'hivern.
Mira, és un bon tema, també, aquest. Quan et mudes, si l'hivern o a l'estiu o en altres èpoques de l'any, jo diria que les meves... Sí, a l'estiu. Les meves acostumen a ser a l'estiu.
Sí, eh?
Cosa que encara les fan més feixugues.
I tant, clar, per això
les odio tant, sí. Eh que sí?
Vinga, va, última cosa, última curiositat.
Som-hi?
Quina creieu... No, quina creieu no, perquè al final és molt complicat de descobrir, però us porto la mudança més grossa de tota la història i ens hem de situar l'any 1974 als Estats Units, a la ciutat de San Francisco, perquè hi havia un barri que, doncs, per unes ordres municipals van començar a demolir moltes cases. Mm-hmm. I eren les cases d'estil victorià, que hi vivien moltes famílies de renda baixa, pobres, afroamericanes. Llavors, 12 d'aquestes cases, per preservar-les, van decidir mudar. O sigui, vam mudar, fer una mudança de les cases, de 12 cases.
Són aquells camions grans.
D'estil victorià. Clar, sí. Però ens hem de situar al 1974.
Clar.
La tecnologia no és la
això
que és ara.
Això sí que és bèstia.
Això sí que és bèstia. Doncs...
No són capses, són cases.
Sí, sí.
Són cases.
No hi caben.
I no cases petites, que són les típiques d'estil victorià, que, per cert, les típiques, pels que estigueu escoltant, ara estic repartint unes fotos perquè ho veieu, però són cases de 3 pisos,
super
molt grosses.
Superradiofònic, això, eh?
Sí, no. Però són cases d'estil victorià molt grosses. Llavors, si us ho pregunteu, com s'ho van fer? O sigui, primera, que aquestes cases les van haver de transportar un quilòmetre pels carrers de San Francisco, que fan pujada o baixada, vull dir, no són rectes, què passa?
Cases de 3 pisos, eh?
Sí, de 3 pisos molt grosses i del 1974. I per fer-ho, com s'ho van fer? Doncs primer de tot les van aixecar, llavors les van posar sobre pilones de fusta, llavors les van carregar camions, però clar, en tot aquest procés van anar, o sigui, van haver d'anar traient pals de telèfon, tot el que distraia el camí que no podia ser, ho van haver de treure, pals de telèfon, línies telefòniques, tot ho van haver de treure. Llavors, quan van tardar? Doncs 3 caps de setmana, transportaven 4 cases per viatge i van necessitar un total de 30 camions, escortats per 30 com camions de policia, com si fos com una maniobra d'estat, una mica, i més de 100 treballadors.
Déu-n'hi-do.
1974, a Estats Units, San Francisco, la mudança més grossa. I 2 minutets abans d'acabar, supersticiosos, pels que hagueu de fer una mudança...
Sí. Això és molt bo, eh?
Això...
Estigueu ben atents, perquè això és molt interessant.
Clar, això són pels supersticiós, és a dir,
jo
creieu
molt
o no hi creieu, però són coses que jo no havia escoltat mai i dic, mira... Per començar, si deixeu una casa, heu de deixar sempre una mica de propina a la casa que deixeu.
Que vol, no ho he fet pas mai.
Què vol dir propina?
Només s'hauria de deixar propina ara.
Són unes monedes amagades en algun lloc de la casa.
En metàl·lic. Sí, porta bona sort. Porta molt bona sort. Sí.
Per qui les troba, diràs.
Ah, no, per qui les troba. Però pels supersticiosos, si us heu de mudar, deixeu una mica de propina. Després, allò que dèiem del temps, si estiu o hivern, mira, és igual estiu o hivern, però diuen, la cultura xinesa diu que si plou, porta bona sort. Si el dia que tu et mudes...
Bona sort, eh?
Bona sort, si plou, porta bona sort, llavors doncs, teniu més probabilitats de tardar.
Aquí tinc un 0 de 7.
Clar, aquí li manjaros.
Jo crec que no tinc cap 0, eh?
Ah, no?
Jo sí, 0-0.
Ara hauria de recordar molt, però jo crec que amb algun ha plogut. Sí. Va portar bona sort.
Et passo la pàgina web que he trobat les supersticions i parles amb ells. I una altra cosa que m'ha semblat molt curiosa, si feu una mudança, l'últim objecte que heu d'agafar, és a dir, el que heu de deixar sí o sí, a part de la propina, és una escombra.
I les claus.
No podeu portar-vos una escombra de la casa antiga a la casa nova, no? Perquè sou que porta molt mala sort. I a part feia molta gràcia l'article perquè deia per aquells que sigueu així una mica catalans, així, que són una mica rates, no voleu comprar-vos una escombra, porteu-la per la finestra, però entrar una escombra per la porta a la casa nova porta mala sort.
Doncs res, benvinguda a mala sort, perquè però... no he fet res de les 3 coses.
Sí, home, una cosa, tu agafes l'escombra de la casa antiga i te la portes a la casa nova.
I tant. Però què et penses?
Qui no es desperdicia res?
Home...
Ostres, a mi això... No. I l'última cosa, si us mudeu a un lloc on no hi ha mobles, és a dir, teniu l'oportunitat de començar com de zero, sabeu quin és el primer moble que heu de posar a la casa? Una cadira.
T'anava a dir llit.
No, una cadira. Això que porta molt bona sort.
Doncs mira.
Coses...
Bona esperança.
Coses estranyes.
No m'ho esperava. He trobat la sort.
Has vist?
Jo tampoc m'esperava, David.
És curiós, és interessant, això.
Sí.
No, perquè tot això ho podem aplicar de cara a les nostres futures mudances perquè en tindrem més. Llavors, ara ja entrem en el terreny d'objectes. Objectes, perquè, clar, arriba un punt que tu, en una mudança, comences a recollir les coses, comences a fer els paquets, i llavors jo sempre m'hi he fixat. Hi ha un detall que m'interessa molt, i vull saber si vosaltres el compartiu amb mi, que sembla que quan tu fas una mudança, per allà en aquella casa, hi ha el que jo li dic el mag de les mudances, que és algú que està per allà amagat que multiplica les coses.
Sí, senyor.
Sí.
O sigui, tu comences a fer l'endreça, agafes les copes, per exemple, unes copes, uns gots, comences a embolicar-los i a guardar-los, i no paren de sortir gots de dins d'aquell armari. I això és perquè allà hi ha un mag que està multiplicant els gots només per fer-te la punyeta, directament. Perquè tu no en tenies tants de gots en aquella casa. No, no en tenies tants, però...
No és veritat, és així, és així.
N'apareixen i n'apareixen. I dius, però com pot ser? I si mires dins de l'armari veuràs que hi ha aquell tio que t'està intentant fastiguejar.
No, però qui diu gots diu allò de...
Sí, el que sí.
Quan ve la família a casa i has d'anar a buscar cadires al veí perquè no en tenies suficients,
doncs,
aquell dia
el dia de les mudances en tens.
Aquell dia tens 20 cadires a casa.
Perquè el mag de les mudances t'està perjudicant i ho fa perquè vol això, directament fotre't.
Sí.
I ho fa, aquest tio. Si el busqueu, el trobareu quan hi ha una mudança. Després, què passa, també? Hi ha una cosa molt interessant, que és que tu comences a recollir les coses i en aquell moment et converteixes en una mena d'Indiana Jones, un arqueòleg, que acaba trobant el que jo li dic un jaciment de la nostàlgia.
Absolutament.
Estàs allà i de sobte t'apareix allà el jaciment aquell de la nostàlgia i dius, hòstia, jo no puc marxar d'aquí. T'entra pena perquè recordes coses de la teva etapa viscuda en aquella casa, no?
Mm-hmm.
Ara us preguntaré quin és l'objecte que vosaltres heu trobat que us ha remogut més. En el meu cas, va ser la meva cinquena mudança. Sí, sí, és que ho recordo perfectament.
Molta gràcia, això.
Ho recordo perfectament.
Cinquena mudança.
Allà, fent d'arqueòleg i tal, em trobo aquell jaciment de la nostàlgia i m'apareix el disc de les Spice Girls. Sí. Aquest.
Oh!
Certament aquest, que va ser el primer disc de les Spice Girls.
Però...
Que jo me'l vaig comprar en aquell moment, quan va sortir, i és allò que tu el tens guardat a casa, no l'escoltes gairebé mai, queda allà enterrat entre un munt de coses, i de sobte, aquell dia, fotent la mudança, t'apareix això. El tens allà a les mans i t'entra aquella pena. T'entra com una pena de la qual tu no et pots escapar. I et quedes una bona estona bloquejat i retingut amb aquell record, eh?
És que a mi...
M'ha vingut, és que és boníssim.
M'ha vingut una imatge, sí, m'ha vingut una imatge al cap que no...
Quina imatge t'ha vingut al cap?
Tu ballant això a casa... Com...
Mira, és una bona imatge perquè aquest tema l'he ballat moltes vegades a casa i no a casa.
Sí, eh?
A tot arreu, quan el posen a mi aquest tema... Sí, sí, és un tema que em torna boig, em fascina. I sí, aquest disc és això, no l'he tornat a escoltar probablement mai més... Però quan el vaig veure allà i el vaig tenir a les mans,
sí,
fent aquella mudança...
Que...
Vosaltres quin objecte us heu trobat que us ha remogut?
Jo una motxilla plena de roba de ballet. Jo vaig fer ballet molt de temps i a la primera mudança, bueno, els escalfadors, el mallot, les mitges... I és el que dius, eh? La vaig guardar, tot i que ja no m'entri, doncs, perquè és un record de la meva infància, no, i no tan infància que sempre guardaré.
El jaciment de la nostàlgia.
Jaciment
m'agrada molt
aquest
concepte.
Sí, sí, sí.
Olma Giró.
Jo és que estic pensant, però...
Què?
Va, algun objecte?
Segur.
Sí, què vols? És que en 8 mudances, 8... què vols que no m'hagi portat al jaciment de la nostàlgia, per favor? Què m'ha fet sortir?
Quins conceptes, que surten aquí?
Sí, jaciment sí, sí. No, m'agrada el jaciment de la nostàlgia. De la nostàlgia.
No, ets poètic.
És molt poètic,
m'agrada,
això.
M'agrada.
I tu, Joan?
Jo en tinc dos.
Dos?
Sí. El primer és... ara que venia Nil Cardoner a aquest estudi i parlàvem una mica de teatre, és un guió de teatre d'agost, l'obra Agost, que es va fer al TNC.
Sí, i ara
no Agost. Agost.
Jo també havia entès Agost.
Agosto, el mes. Sí? La van fer al TNC fa uns quants anys. I ara et diré perquè em va colpir. No, és exacte. Això és Agost.
Això és Agost.
Jo vaig a veure Agost.
I què?
Perdona, el senyor director, però sou uns cabrons.
I et vas trobar el guió.
I em vaig trobar el guió que em vaig comprar i el vaig obrir. I quan el vaig obrir, vaig recordar que me l'havia signat Anna Lizaran, que llavors ja no hi era.
Hosti.
Havia desaparegut Anna Lizaran. Aquest és el primer objecte que em va colpir molt. El segon objecte em va colpir menys, però em vaig posar a riure. Jo vaig perdre una vegada el DNI i me'l vaig anar a fer. Aquell DNI...
Jo pensava, vas trobar en una mudança?
Espera't, jo pensava que aquell DNI, el primer no, el segon que em vaig fer,
sí.
Vaig dir un dia, ostres, me l'han furtat. Me l'han furtat. I vaig fer-me un tercer DNI.
Oh!
Doncs a la mudança,
Joan,
em vaig trobar els dos.
Sí, Ets un desordenat.
No, és aquelles coses que passen.
Acabes de treure un tema molt bo.
Saps aquells, com que són carnets prims, queden entre rajoleta i rajoleta. I no es veu.
Ei, has tret un tema molt bo que algun dia tractarem, que és quan perds una cosa, sempre acostumes a pensar que te l'han robat.
Sí, és
sempre és
molt bo,
culpa d'altri.
No, exacte, no pot ser que tu t'hagis despistat... Que... No, és que algú te l'ha robat, és acollonant. Doncs ara també hi ha un tema aquí, també, que és el famós objecte, o la cosa,
sí?
Que només la veus quan fas una mudança. i que després queda amagada per sempre en aquella casa. I fas la mudança i te la tornes a trobar i ja no la tornes a veure fins a la següent mudança.
Però no aprofites per fer net?
No, aquí està el tema, també. Crec que s'han de tirar moltes coses.
Sí, jo faig net.
A la vida s'han de tirar moltes coses.
Però fa mal, fa mal.
Sí, igual que a la nostra vida personal hem d'acabar llançant moltes coses, quan estàs vivint en una casa també has de tirar moltes coses.
Sí,
Però a mi això em passa. Jo tinc una col·lecció de DVDs de Tom Sawyer, sí, de la sèrie Tom Sawyer que feia quan jo era petit, que me la vaig comprar, la tinc allà guardada, i sempre que faig una mudança m'apareix allò. Ho portes a la casa nova, ho tornes a guardar i no et torna a aparèixer fins que no et tornes a mudar.
Sí,
no ho fas servir mai, no ho mires mai, és acollonant. I després també hi ha un altre tema, que és... Aquest és molt delicat, que és quan tu et separes.
Sí.
Sou joves, no us ha passat, potser. I llavors fas la mudança i hi ha algun objecte que és dels dos.
Ui.
Hi ha un objecte que és dels dos. I dius, i això qui s'ho queda ara?
Drama.
És un drama, això.
Història compartida.
I a mi això em va passar... A mi això em va passar amb el disc. Un disc de l'Oreja de Van Gogh.
Això no es toca, eh?
Sí, que es diu El viaje de Copperpot.
Oh.
És un disc...
De... Tens gustos molt estranys, eh?
No. Molt bons, molt bons.
Tinc gustos molt estranys, és cert. Però, clar, i què fotem amb aquest disc, El viaje de Copperpot? Clar, ja l'hem tornat a fer. L'hem tornat a espifiar. Que és que després, sempre que escoltes aquell disc o alguna cançó relacionada amb aquest disc... Et venen recomanar aquest tema.
Mira, l'estan posant, mira. David, per si no te la vas quedar tu.
És... Tu se olvida. Por mucho que pasen los años. No, clar, me la sé tota. I llavors, clar, tu...
Momentazo.
Saps què passa? És el tema d'un altre concepte que m'agrada molt, que és el del record embarrancat. Això és clarament un record embarrancat de la meva vida. Quan escolto aquest tema, automàticament em trasllada. Sí. Aquell pis, aquella noia i jo... Dient qui es queda el disc de l'Oreja de Van Gogh, El viaje de Copperpot, tot això. I és una cosa molt forta. És molt forta. A nivell emocional.
Sí, però abans ens deies sí i no. M'explico. Abans ens deies, quan faig una mudança i obro l'armari dels gots, m'apareixen gots. Però si algú, com que és trencament, diguem-ne, si algú es queda a casa, t'endús la meitat dels gots.
Això també.
Bona. Sempre hi ha lloc per positivisme.
Sí, i després també hi ha una altra cosa. Amb això ja acabem, però... Hi havia un altre... Quin era aquest tema, a veure? Oh!
David,
una pregunta. Jo m'he quedat amb la curiositat. Et vas quedar tu, el disc, o no?
Sí, me'l vaig quedar jo.
Espera, que el tinc a casa. Ha arribat el moment, karaoke. Dale.
No, és que no sé cantar, però...
Tira, no, sisplau.
Dame tu mano una vez más.
Olé!
Després també passa que sempre t'acabes trobant fotografies...
Cartes.
On no saps per què et veus guapíssim. Però com pot ser que estigués tan guapo aquí?
Et passa?
I ara estigui tan malament.
Això sol passar, quan mires fotos del passat. Et veus més guapo.
Sí, et trobes a les mudances, et trobes moltes fotografies.
Sí, senyor.
Com podia estar tan bé aquí i ara tan malament, no?
David, acabem avui amb l'Oreja de Van Gogh?
Sí, home, i tant. Posa la de la playa, que m'agrada.
Sí, a la carta, això, ja veuràs. Tenim o no?
Escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
Un dia hem de fer un karaoke amb aquest programa.
No, però un dia parlarem de cançons, eh? Hem de posar cançons.
Un dia. No serà la setmana que ve.
No.
Perquè m'han xivat un tema que m'ha agradat molt.
Quin? Qui te l'ha xivat?
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Algú d'allà?
I vull que estiguis tan poètic com avui.
Hòstia, avui hem deixat molts conceptes, eh?
Serà molts.
Serà difícil superar-ho, perquè...
Tràmits burocràtics. Com?
Doncs mira...
Com pot ser poètic parlant de tràmits burocràtics?
És en David Balaguer, ell ho pot fer tot.
Aquest tema és molt bo, eh? Sí? Perquè realment...
Se l'està apuntant, eh? Sí.
Tràmits burocràtics.
Com es deia aquell concepte que has dit tan bo?
Jaciments nostàlgics.
Val, me l'apunto, eh?
Jaciment de la nostàlgia.
Vale.
Sí. Parlarem dels jaciments a les cues que has de fer quan has d'iniciar el tràmit burocràtic. David Balaguer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, moltes gràcies a tots.
Olma Giró, gràcies.
Adéu.
I de seguida encetem la darrera hora de la caravana. Fins ara.